L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La meva dèria ara mateix és la mala organització dels exàmens de segon de batxillerat, perquè aquest trimestre, per exemple, al ser tan curt, se'ns han ajuntat pràcticament els parcials amb els trimestrals. Portem des del 15 de gener fent dos exàmens cada setmana i entregant treballs, i crec que és molt difícil per un alumne de segon de batxillerat estar fent exàmens cada setmana. Llavors jo crec que si els professors s'organitzessin millor, es posessin d'acord per posar els exàmens i tot això, seria molt més fàcil per als alumnes i pels professors, perquè no haurien de tenir els alumnes agobiats i estressats cada setmana perquè tenen dos exàmens durant un mes seguit.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Rita Cuadrado Batlle de la tertúlia de joves, però. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia investigar X, Meta i TikTok per crear pornografia infantil amb IA. L'argument és que les plataformes atempten contra la salut mental, la dignitat i els drets dels infants. I que s'ha d'acabar amb la impunitat dels gegants tecnològics. Només Grok, l'eina d'IA de la xarxa X, va generar en tan sols 11 dies més de 3 milions de fotos de nus. 23.000 de nens i nenes. D'això i molt més en parlem a la tertúlia de joves, però ens acompanyen...
Nil, Albert i Alzinet, que fa primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Martí Calart, estudiant de quart d'ESO a l'Institut Vilafranca 2 a Vilafranca del Penedès. Èlia Rubio Català, que estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. I Laura Díaz, que fa segon de batxillerat també a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. I acabarem amb els llibres per somiar amb Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar, tertúlia de joves, però avui donem la benvinguda a noves veus. Benvinguts tots. Fem una prèvia amb aquesta investigació que dèiem en començar de la Fiscalia, els gegants tecnològics per crear pornografia infantil amb la IA. El que dèiem, en 11 dies només es van crear 3 milions de fotografies de nus, 23.000 nens i nenes. Us fa por que la IA us agafi imatges i les faci servir per coses així, Martí?
Bé, és una cosa que fa por. La intel·ligència artificial està avançant moltíssim i va fent por que... Cada cop és més difícil de distingir, és més realista i aleshores hi ha molta desinformació, a més a més.
I això penseu que causa danys psicològics?
Jo crec que sí que causa danys psicològics, perquè l'ús de les intel·ligències artificials, jo crec que cada cop ens estan endropint més, no? I una cosa que potser abans tu utilitzaves el teu cervell per fer un procés, que ara... simplement enviant un missatge amb aquest tipus d'intel·ligències artificials fas de manera automàtica. Llavors és aquest com ens columpiem, no? I ens arropengem a les intel·ligències artificials.
I què diríeu a les tecnològiques que fan això, que permeten això, Èlia?
Doncs, sens dubte s'ha d'haver-hi certa regulació cap a aquestes intel·ligències artificials, per molt que vulguem que es desenvolupin i puguin millorar fins a un cert punt que no ens posi en perill els humans.
Nil, a tu et fa por?
Bé, al final és una cosa molt nova que ha vingut de cop i jo crec que amb el temps s'anirà regulant i s'anirà perfeccionant, però clar, ara que està començant tot aquest boom, doncs sí, és una mica, espanta una mica.
Doncs avui parlarem d'això i parlarem de moltes altres coses. Comencem fent ronda amb la Laura Díaz, 17 anys, segon de batxillerat. Diu que la seva dèria actualment és el transport públic català. Explica que els darrers accidents, un mort a Gelida, 45 morts a l'AVE de Mud, Andalusia i tot el caos ferroviari posterior, l'han fet reflexionar sobre el problema del transport públic. Ella viu en un poble petit, necessita el transport públic per moure's, a Reus hi va comprar i té els amics i té la parella. Amb quines dificultats et trobes al dia a dia, no? Com ho portes, perquè això és horrorós, no? I sobretot a nivell d'estudis, com si els professors diuen, bueno, no passa res, perquè la culpa la té la Renfe, no? O no?
Sí que és veritat que, bueno, el que bàsicament ens trobem dia a dia són retards, però retards d'hores, trens que fins i tot al final no passen, i un problema de poca comunicació, molts pocs trens. Vull dir, sí que és veritat que nosaltres tenim una estació molt petita, però tot i així està molt mal comunicat. Llavors, en tema de l'institut, sí que és veritat que com que nosaltres tots vivim més o menys al poble i els que viuen als pobles del voltant tenen un autobús que els subministra com al Departament d'Educació. Llavors, en aquest sentit, sí que és més fàcil, però tot i així hi ha companys que venen amb transport públic i sí que hi ha hagut casos de que arriben exàmens tard. I bé, els professors, com que també normalment són professors de pobles, n'hi ha de poble, n'hi ha que no ho acaben de tolerar gaire i és molt fort perquè al final l'alumne tampoc en té la culpa. Però sí que hi ha una certa entesa de cara a que no hi poden fer res, vull dir, no estan les seves mans.
Aquesta descoordinació que hi ha hagut aquests dies, d'alguna manera, clar, hi ha unes atribucions a la gent que mana que hauria de fer que això funcionés bé i no funciona bé, no? Que serien, al final, els polítics, no? Tu creus que tot el que està passant desprestigia els polítics? Quina és la teva visió sobre els responsables del que passa?
Completament. A més, fa que els joves tinguem un descontentament amb la política molt generalitzat i que llavors busquem vies per fer anar al país com que estiguin... O sigui, ens fa agafar una visió globalitzada de la que la política és dolenta, tots els polítics ho fan malament i això és molt perillós perquè al final nosaltres d'aquí res podem votar i hem de buscar maneres d'estar contents amb el nostre sistema polític. I trobo que és algo molt perillós i que no s'hi està prestant prou atenció.
Què diria dels polítics responsables? Fes un missatge, tens l'oportunitat.
Jo diria que un país, perquè funcioni bé, hi ha d'haver un sistema de transport públic que de veritat garanteixi que es pugui mobilitzar per tot l'Estat sense problemes.
Ho ha dit la Laura. Avui, tertúlia de Joves Pro.
Per què no puc mirar pantalles mentre dino?
Els adolescents volem tenir la llibertat dels adults d'explorar i gaudir de la pròpia vida. Laura Díaz.
Doncs anem amb el Nil, 16 anys, estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. El Nil reflexiona sobre d'on obtenen la informació els joves. Diu que estan en una edat en què els agrada estar informats, saber coses, i explica que la majoria d'informació l'obtenen de les xarxes, on reconeix que hi ha moltes fake i que estan molt polititzades. Quines xarxes utilitzes per informar-te? Segons l'últim eurobaròmetre de joves, d'entre 16 a 30 anys, Instagram seria un 47%, TikTok 39% i YouTube un 37%. Tu què fas servir?
A veure, per informar-me directament, jo no recorreixo a les xarxes socials perquè me sembla que no és el més adient. Però clar, quan vas veient coses, t'arriben informacions i t'arriben coses i no sempre saps si el que estàs veient és cert o no. Llavors jo prefereixo, doncs, si he vist que ha passat algo important, doncs mirar algunes notícies o algo així, però clar que estem exposats a tanta informació que al final no podem controlar d'on ens informem i d'on no.
Tu com saps distingir, què et dona pautes per distingir que allò és veritat o no és veritat? Perquè després en parlarem, però tu ets una mica recelós amb els mitjans més tradicionals, no?
Sí, a veure, al final jo crec que també acabes aprenent a distingir el que té sentit i el que no, i això pues, amb l'edat i amb l'experiència de tot pots arribar-ho a identificar, però hi ha tantes coses que és molt fàcil que te colin notícies que no són veritat.
Què t'han colat?
Doncs no sé, ara amb tot això de la intel·ligència artificial, abans veia un vídeo, abans o fa uns dies, i de sobte miro bé, ostres, és IA. I ara és tot tan realista que no saps el que estàs veient al final.
Mitjans tradicionals, els segueixes, no? I si no els segueixes, si no els seguiu, aquesta generació, per què no els seguiu? És a dir, per què no us creen vinculació?
A veure, jo crec que el sistema de televisió i de ràdio al final s'està quedant una mica antiquat per a les noves generacions, perquè sí que és cert que molts adults i molta gent gran doncs ho mira i s'informa a partir d'allí, però al final no crec que sigui un format atractiu per als joves, perquè o el vocabulari que utilitzen o algunes notícies que donen no crec que siguin de suficient interès per a la nostra generació.
Què faltaria?
No sé, potser alguna secció que sí que estigui més orientada al jovent i que ens parli doncs, de forma més amena i més propera, potser, i amb notícies que puguin interessar-nos més.
Èlia, Laura, Martí, vosaltres seguiu els mitjans tradicionals, sí, no?
No, no els seguim.
No? Per què? També aquesta desafecció?
És senzillament que les notícies que ens donen no resulten properes de la nostra realitat. Llavors, com no estem tan envoltats de tantes coses, tenim un entorn bastant més reduït pel fet de som joves, anem a l'escola, tenim activitats bastant més limitades que no pas els adults, doncs el que passa al nostre voltant, a no ser que ens afecti, ens resulta més indiferent.
Laura?
Però jo crec que el problema real està aquí, està a que els joves no ens interessi el que està passant al nostre voltant. O sigui, jo trobo que el problema no està tan enfocat en què ens diuen els mitjans, sinó en que com pot ser que a la gent de la nostra edat, que és al final el país que hem d'heredar, no ens estigui important què està passant. O sigui, la desinformació, el problema ve aquí. Que sí que és veritat que si potser els mitjans fossin més atractius, però, ostres, potser ja tenim edat de veure coses no tan atractives.
Martí?
Bé, jo l'última vegada que vaig venir vaig estar parlant d'un noticiari per joves, també. I sobre
sí,
això,
doncs... Sí, preguntarem si el faràs sí. Tu, aquest noticiari. Si el faries tu.
I bé, doncs, sobre
això... El segueixes
això,
sí o no? Els tradicionals, eh?
És complicat, perquè amb això que dèiem abans de que no se'ns fa superproper, jo penso que és una mica com si fóssim catalans i només existissin diaris o mitjans informatius d'altres països o d'altres llocs. Que aleshores hi ha coses internacionals que t'interessen, però n'hi ha moltes que no et criden l'atenció i aleshores estàs com més al marge i no se't fa fàcil de seguir.
El Nil i el Roc fan un programa de ràdio del seu poble i a YouTube parlant de cinema. A mi m'agradaria que ens ajudessis del panorama actual de cinema. Pel·lis que destacaries. A veure, ets de Cirat, de Sorda, de Romeria, de Ruido, de pel·lis d'acció, d'anime... Què us agrada?
A veure, sí, nosaltres teníem un programa. L'any passat el vam fer seguit cada setmana a la ràdio local, que estava molt bé, i ara doncs, no tenim temps per als estudis i tot. Però ara és una època interessant pel cinema perquè comencen tots els premis i es premien les pel·lícules de l'any passat i d'aquí a poc es faran els Oscars.
Sí, però mulla't. Tu de què ets? De quines pel·lis? Què t'agrada, tu?
Bueno, a mi m'agrada veure una mica de tot perquè així és com... Pues, hi ha més varietat i n'hi ha de molt bones. Hi ha una que es diu Hamnet, que s'ha estrenat fa poc aquí, que està basada en un llibre i està molt bé.
Aneu al cine?
Jo, de fet, l'altre dia vaig anar a veure Hamnet. I sí, molt bona pel·lícula.
Èlia, vas al cine?
El temps no m'ho permet, no ara mateix.
Martí, cine?
Jo sóc poc de cinema i sèries en general, no ho sé.
Sí, ni mitjans?
M'agrada fer coses més actives.
Tradicionals ni cine. Molt bé, avui a l'ofici d'educar, tertúlia de joves pro.
M'agrada la família que m'ha tocat.
S'estan fomentant aplicacions en VR que compten les calories de tot. Jo mateix estic obsessionat per menjar massa sa. Però no tots els cossos són iguals, ni hi ha cossos perfectes. Asier Álvarez.
Doncs ara parlem amb l'Èlia Rubió, 16 anys, estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. L'Èlia està preocupada pel nivell d'estudis i la motivació a l'ESO. I com afecta això als estudiants que després volen fer batxillerat? Diu l'Èlia rotunda que el sistema educatiu t'està fallant, dius. Expliques que has tret molt bones notes tota la vida, esforçant-te més aviat poc i avorrint-te molt a classe. I ara batxillerat, quan tothom pensa que has de treure 10 a totes les assignatures, resulta que no. I expliques que els resultats estan molt lluny de les expectatives que tenies. Què està passant a l'ESO? Per què t'avorries? Posa'ls en context.
Bé, he d'aclarir que no és un cas particular meu, tot i que tinguin... sigui jo la que parli, sinó que és una cosa generalitzada. A l'ESO hi ha dos grups de persones que s'avorreixen, que acaben sent tota la classe. Els que no els interessa estar allà perquè preferirien fer alguna cosa de mobilitat manual, etc., però pel fet de ser obligatori, allà estan, i els han d'anar arrossegant any rere any sense poder-los moure d'allà. Hi ha el grup que, pel fet d'haver d'arrossegar les persones que no els interessen, hem d'anar arrossegant temari rere temari, repetició rere repetició, i un ritme molt més lent del que en realitat ens pertoca el que era abans.
Normalment, aquells alumnes que s'avorreixen es mira, per exemple, si tenen altes capacitats, que en el teu cas crec que t'han fet alguna avaluació. Se t'ha fet algun pla? Se t'ha fet algun seguiment? Què s'ha fet amb tu?
Bé, fa uns anys m'han fet les proves i, de fet, m'han sortit que estava per damunt de la mitjana, però sense arribar a la superdotació. I des de casa me van plantejar que podria ser una idea fer un PI. Es va demanar a l'institut...
Un pla personalitzat.
Exacte, i es va demanar a l'institut i no s'ha vist cap PI en tot el... I això ja fa 2-3 anys que va passar i no se n'ha fet.
Dius, Èlia, que el sistema educatiu deixa passar tothom com si fos un colador i que el nivell va baixant i baixant perquè tothom aprovi i que després, quan arriba el batxillerat, és quan arriba la patacada. Explica'ns una mica això.
Bé, hi ha hagut un... Bueno, faig primer de batxillerat, llavors hi ha hagut un canvi dràstic de nivell, d'exigència i de tot. I veus com molts professors es veuen amb la dificultat de que els seus alumnes estan entenent el temari que estan fent ara, però les bases d'aquella matèria d'anys anteriors no hi són. I al final no tenen ni les hores, ni la capacitat, ni els recursos per repassar tot el que es va fer l'ESO i poder arribar al nivell de batxillerat. Què fa això? Que al nivell d'una exigència i de l'altra van baixant i arriba que la selectivitat no estem preparats i arriba que les carreres que volem fer en un futur no arriben les notes perquè no tenim els coneixements que calen.
Clar, en el teu cas jo et diria quin és el missatge que fas arribar als responsables d'educació.
Doncs baixar les ràtios perquè una classe de gairebé 30 persones no es pot fer, donar més recursos als professors perquè al final els estan exigint innovar projectes i tal, i a les primàries també s'estan implantant, que al final no estan donant els coneixements i les capacitats que haurien de tenir els alumnes d'avui dia. Fer-s'ho mirar dos cops dels canvis que s'estan fent ara i si realment són beneficiosos.
Doncs ens ho ha dit l'Èlia. Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves, però.
Estic perdut. No sé què vull ser.
Els joves no parlem del suïcidi perquè fa vertigen. Rita Cuadrado.
Doncs ara és el torn del Martí Calart Corbella, 15 anys, estudia quart d'ESO a l'Institut Vilafranca 2. La dèria del Martí és pura filosofia, vas fort, Martí? Parla de la identitat personal i es pregunta qui sóc. Dius, Martí, que és un tema que et sembla rellevant per vosaltres, els joves, perquè no té una resposta única i clara, i et preguntes què té més pes en el qui som, el nostre cos, els valors que defensem, les experiències que hem viscut o la nostra manera de pensar i actuar. Tu havies vist Merlí?
Sí,
i et deu ser, et deu encantar, no, Merlí?
Sí, un tros de sèrie, exposa superbé, és molt clara, és molt amena, em sembla que és una forma excel·lent d'ensenyar filosofia.
A tu t'han ensenyat així la filosofia?
Jo he estat autodidacta en aquest aspecte, amb un amic que ens entenem força, quedem sovint per parlar i ens entenem molt, i així és com vaig començar a filosofar.
Parleu de filosofia amb els amics? Parleu de filosofia a classe? Quan parles de filosofia, tu?
Sempre es pot filosofar, a tot arreu. Tothom, en qualsevol context, és complicat trobar un lloc on no es pugui filosofar i em sembla que és supercorrecte i superinteressant perquè treus un munt de conclusions i és apassionant.
Clar, preguntaria a la taula si us agrada també la filosofia. Hi ha algú altre que li agradi la filosofia?
Sí, jo... Bueno, era la meva segona opció de carrera, filosofia. La veritat, estic molt d'acord amb el que ha dit.
Èlia, filosofia?
Totalment d'acord.
Totalment d'acord, carai!
Sí, sempre està bé filosofar i estar i va bé.
A veure, digue'm alguna cosa de filosofia que creguis que hem de saber sí o sí. Per què per tu és important la filosofia?
Bé, perquè al final la filosofia t'ensenya a viure. Jo puc anar vivint, anar seguint el sistema educatiu, trobar una feina, però al final... Sense la filosofia no puc saber quin objectiu té la meva vida, com puc arribar a ser feliç, com he de viure, quin
sentit... Has descobert ja com pots arribar a ser feliç? Perquè si has descobert, ens ho dius i ens ho comparteixes.
És molt complicat. Aristòtil ja va fer un pas molt important dient que l'objectiu de la vida era arribar a ser-ho, de feliç, però és molt complicat mirar d'assolir la felicitat.
I com casa la filosofia en fer un informatiu, que abans dèiem? Tu recordo que ens vas dir que volies fer un informatiu. Encara tens aquesta idea? Series capaç de presentar-lo tu?
A mi la comunicació m'agrada molt i aleshores tot el que està relacionat amb el món de les lletres i l'audiovisual m'encanta. I aleshores, si pogués d'alguna manera tenir l'oportunitat de crear algun format de mitjà de comunicació, doncs... cap endavant i es faria el que s'hagués de fer.
Però teniu la impressió, perquè és això el que ens va dir ell, que està faltant un informatiu per adolescents. Tenim l'Infoca, que és per nanos, però estaria faltant un informatiu per vosaltres, fet, potser, que el féssiu vosaltres i dirigit a vosaltres?
Home, jo crec que seria una oportunitat molt interessant, no? Sempre, mantenir informat a les noves generacions jo crec que és fonamental per a una societat moderna.
I què li posaríem en aquest informatiu, Martí, si el féssim avui? Què hi hauria de sortir avui? Que abans tu ens deies les coses que ens importen. Què us importa? Què t'importa? Què passa al teu entorn? I que tu creus que hauria d'estar l'informatiu, Èlia?
Ara m'has pillat.
T'he pillat, però abans ens ho has dit, eh? No parleu del que ens importa, de les coses que ens passen. Què hi hauria d'haver en aquest informatiu, Nil?
Doncs jo crec que hauríem d'haver...
Quin tros de veu que té el Nil, eh? Carai, ara m'he quedat...
Bueno.
Digues, digues.
A veure, jo crec que hi hauria d'haver una mica de tot, també. No, pel fet de que sigui per a joves i adolescents, no hem de deixar de deixar passar les coses que són importants. I llavors podrien haver notícies, podria haver actualitat, i també podrien haver coses relacionades amb l'oci i amb l'entreteniment.
Què més hi posaríem? Alguna cosa, ja que la idea va ser teva?
Bé, és això, és que un 90% de com expliques una cosa és això, més que el contingut, el llenguatge no verbal i com ho exposes tot. Crec que falta aquest mitjà de comunicació de molt alta qualitat, molt elevada qualitat, i que estigui totalment dirigit o en gran part dirigit als joves.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, tertúlia de joves pro.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Trobo lleig que els esportistes que fan fortuna se l'emportin a països com Andorra perquè és deslleial amb el país. Roger Llobet.
Doncs avui fem tertúlia amb aquests joves. Hem donat la benvinguda a noves veus. Parlem del que els interessa, com per exemple això.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me
Bad Bunny va fer història a la Super Bowl, ho sabeu, va entregar el Grammy a un nen i alguns ho van interpretar com un gest de complicitat amb el nen de 5 anys detingut a Minneapolis per l'ICE, les batudes contra immigrants. I fa uns dies a Barcelona, l'artista Alberto León va fer un graffiti on surten el nen, Bad Bunny i Donald Trump, per reivindicar el missatge que va fer el cantant, no? L'únic més poderós que l'odi és l'amor. A veure, joves benvolguts i estimats, vosaltres heu notat l'efecte Bad Bunny o no? Us interessa aquest personatge? Us transmet alguna cosa? Us va deixar igual? Va, qui comença?
Bueno, jo crec que és interessant també el canvi que ha fet com a figura pública, que al principi tenia un missatge doncs, més de reggaetonero promig, de... no sé com dir-ho exactament, però el missatge que transmetia és molt diferent al que transmet ara, que és més d'amor i de felicitat.
Martí, et va el Bad Bunny o no gaire?
No, totalment d'acord amb el Nil. Musicalment em queda força lluny, però ara sabent que té aquests ideals i que és capaç de manifestar-los d'aquesta manera, doncs el trobo un personatge molt més complet i interessant.
Alguna cosa més afegida, Bad Bunny?
Jo crec que el gest que va fer és algo que s'ha de premiar, però la reflexió que jo vaig fer jo personalment és, ostres, Bad Bunny simplement està defensant el seu territori i els drets humans i se l'ha premiat com si hagués fet un acte heroic o un fet d'un activisme extrem i dius, ostres, en quin punt estem arribant al món que defensar els drets humans bàsics i el teu país sigui un acte tan memorable, no?
De Bad Bunny passem als Therians. N'heu sentit a parlar, oi, dels Therians? Els Therians són joves que afirmen identificar-se amb un animal no humà i a vegades porten accessoris i estètica. De fet, s'han fet unes trobades que al final el que ha resultat és que hi havia més joves mirant a veure qui arribava de Therian per burlar-se'n que el fet mateix. Com ho veieu, això dels Therians? Hi ha psicòlegs que deien aquests dies que, a veure, que com que esteu configurant la vostra identitat, al final és amb quin animal sentiu que hi hauria afinitat o us podeu sentir identificats. Com ho veieu, això dels Therians?
Jo considero que, a veure, evidentment, tothom pot fer el que vulgui fer, sobretot els joves que estem experimentant, però tampoc cal que se'ns envagi el cap amb aquests tipus de trobades que tothom estava mirant per veure qui arribava. És És molt probable que sigui una moda que acabi passant i al final que estem demostrant la joventut quin tipus de persones són, que van a les trobades no per donar suport a les persones ni res, sinó per humiliar-les i intentar-se'n en riure. Això diu molt.
Però si jo us preguntés, ara us posaré una mica en compromís, amb quin animal us identificaríeu més? No estem parlant de deixar de ser humans, eh? Quin animal em diríeu, Laura?
Ostres, no ho sé, eh? No sé, potser un animal de l'aigua, perquè jo amb el mar estic molt connectada. No sé, però no sabria dir-te exacte. O sigui, no m'ho havia plantejat mai.
Ah, no, per això us dic ara, Èlia, un animal que sentis afinitat?
Potser el lleó.
Jo, Nil? Un panda, un koala.
Oh, mira
així,
que bé.
Que està tranquil.
Ah, sí, ja et veig ja. Martí, quin animal?
A mi la guineu potser m'ha agradat sempre.
Ah, sí? Per què?
No ho sé, em sembla interessant la seva astúcia i...
Molt bé. M'ha agradat molt, la pregunta. Em sembla que la farem més. Canviem radicalment de tema. Han condemnat una escola de Badalona a pagar 12.000 euros d'indemnització a una família per l'assetjament que va rebre la seva família pels companys de classe i per no haver fet res per evitar-ho. Diu la sentència que la nena va rebre durant 6 mesos, atenció, humiliacions continuades relacionades amb el seu aspecte físic. La insultaven i l'agredien físicament, a més d'assetjar també assetjar-la per xarxes. Els pares havien escrit a l'escola, però el centre ho va analitzar i minimitzar i al final hi ha hagut aquesta sentència. Vosaltres, penseu que és possible patir assetjament continuat i que ningú no se n'assabenti? Clar, jo ahir parlava amb el meu fill d'un cas que li està passant a prop, no és ell, i jo li deia, però quan veus que fan això amb aquest nen, per què no avises a algun adult? I em deies, llavors seré un xivato.
Jo crec que és impossible que passi algun fet així continuadament i que ningú se'n doni compte. Primer, els docents, jo estic segura que en algun punt veuen alguna cosa, és impossible, vull dir, convius amb els alumnes 6 hores, 5 dies de la setmana. I fins i tot, si els docents no se n'haguessin adonat, algun alumne ho sabria. I aquest punt d'ostres, soc un xivato, és que és el mateix poder, el mateix bucle, no?, de pressió social, d'acceptació, de voler formar part del grup, que fa que aquests abusos siguin possibles.
Nil?
Sí, també és això. Potser és molt difícil que ningú no sàpigui res. L'altra cosa és que es vulgui fer alguna cosa, perquè els problemes són... és un gran procediment difícil sostenir situacions així, i potser hi ha professors o que fan la vista grossa o que si no és molt greu no volen fer res.
Però vosaltres heu estat testimonis. Èlia, Martí, heu vist algun cas alguna vegada i què heu fet?
Jo no he estat en cap cas que hagi vist una agressió molt directa. Això sí, hem estat en casos de veure com la classe en si, el grup d'alumnes, com acaben aïllant o ridiculitzant de forma esporàdica una persona o dues.
Però això és bullying.
És bullying, clar. Però això als profes els costa molt veure-ho i els costa molt integrar aquesta persona dintre del grup, perquè al final, si el grup no ho vol, no ho podrà, costarà molt que sigui. I en el meu cas personal, doncs, tinc una amiga que va començar amb que li feien això i ara és una més del grup.
Com ho heu fet?
Doncs, bàsicament, no ens importava gaire el que estaven dient la resta del grup. Tampoc és que siguéssim tampoc això d'estem enmig del meu, allò de tothom ens mirava. Que ens miraven bé, que no, també. Llavors, al final, acabes incluint una persona perquè dius, és que no és mala persona, és una bona nena que no li han fet res dolent, no ha fet res dolent, només està aquí existint. I al final acabes coneixent i dius, pues, és molt bona amiga, al final.
Martí, tu has vist algun cas? I si trobessis un cas, què faries? Tu faries de, entre cometes, xivato? Aniries a dir-ho a un adult?
És que és un assumpte molt pelut, em sembla. És molt complicat. El pitjor dins del món del bullying són els que anomenem la figura del còmplice, perquè creen tota aquesta bola darrere de l'assetjador. I aleshores és molt complicat fer la passa en contra, o també trobo que la gent és molt, molt, molt cega a l'hora de veure el bullying i actuar-hi. Ja sigui perquè no el veuen o perquè passen de llarg. Al meu institut, per exemple, cada dia al matí fem 10 minuts d'introducció abans de començar amb la classe troncal on posem algun text, alguna imatge, algun vídeo per reflexionar, i en els 4 anys que hi porto, doncs repetidament has vist un munt de vídeos i textos sobre el bullying diversos dies i compares amb la realitat, i si t'hi pares a pensar veus coses que no queden tan lluny d'aquests exemples que t'estan posant, però en ser la realitat i la forma de la qual s'exposa en el vídeo aquest d'una campanya contra el bullying o el que sigui, comparat amb la realitat, la gent ho ignora o no ho veu, hi ha moltíssima ignorància.
I què creus que estaria faltant?
És que és molt complicat, és un cas molt complicat.
Si et fessin bullying a tu, què faries? Recorreries a dir un adult? Marxaries de centre?
Tens pocs recursos, perquè és això. La figura que més mal fa és la del còmplice, que ocupa un percentatge elevadíssim de la classe.
És a dir, la gent que ho veu sí, i gira cap a una altra banda i no fa res, no? Aquest sí. Creieu?
Jo crec que aquesta és l'amenaça més gran, perquè al final, si és una sola persona i la resta passant d'ell, desapareix en pocs dies aquest assetjament.
També potser hi ha la por de si et fan bullying a tu, que li diguis a un professor i la cosa vagi a més perquè li has dit, i llavors el professor no actuï de manera correcta i s'incrementi.
I què diríeu als que assetgen?
Ostres, jo diria que fessin un treball psicològic intern, perquè...
Però tu creus que una persona que assetja està per fer un treball psicològic intern?
No, jo crec que l'hauria de fer.
És un per part del centre recomanar a les persones, hi ha hagut la notificació que aquesta persona ha fet un assetjament, ha d'anar a terapia psicològic, perquè sempre es diu, les persones que acaben anant en teràpia rara vegada són els que de debò necessiten, sinó les víctimes que han patit d'aquesta persona.
Alguna cosa més?
Que es preguntin per què ho fan, potser.
Clar, és que és això, jo crec que és ve des d'un punt d'una mala gestió emocional que ha fet la persona i que no ha sabut resoldre.
Des de l'enveja, des del rencor d'alguna cosa, i llavors actuen sense ni pensar.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves pro.
No em toquis, que punxo.
Les noies tenim sempre a sobre la pressió de la sexualització i ser sensuals i explotar la nostra sexualitat, en tinguem ganes o no. Laura Díaz.
Doncs més temes. Ja sabeu que el govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. Ho ha fet a Austràlia i s'està legislant a França, Dinamarca i aquí també. Esteu d'acord amb la prohibició? Creieu que serà una mica paper mullat? Perquè en teoria ara està prohibit que els menors de 14 anys entrin a les xarxes i tot i així s'hi entren. Serà paper mullat això? Us sembla bé la prohibició?
Jo ho trobo bé perquè, veient-ho des de la perspectiva, penso que la nostra generació hagués sigut molt més feliç, hagués tingut moltes menys complicacions si no hagués tingut accés a certes xarxes socials o les xarxes socials sense cap tipus de restricció. Ara, crec que és molt més complicat del que s'estan plantejant.
Ostres, dius això? Jo crec que això ens fa mal als pares, que ens digueu això.
No, tampoc...
No, però en el sentit que tenim una responsabilitat. Segurament no sabíem del mal que això us podia fer, no? Però està bé sentir-ho, eh?
No,
està
jo trobo
bé,
que, com que era alguna cosa molt nova, tampoc els pares no sabíeu quina amenaça.
Exacte. També hi ha hagut una gran diferència en l'exposició d'aquest tipus. Abans veies tots els estereotips, totes les normes socials, tot el que les expectatives que es tenien sobre la vida només t'arribaven a través d'uns mitjans molt limitats. Ara és de forma constant rebre tot el que hauries d'estar fent, tot qui hauries d'estar sent. Llavors és molt més difícil perquè estàs sota una pressió constant, indirecta i directa, de qui has de ser, i no és realista, tampoc, molts
però,
cops.
Clar, la pregunta clau és quantes hores, perquè està molt bé dir això no està bé i ens fa mal i no sé què, però la pregunta clau, Nil, quina és? Quantes hores passes amb el mòbil?
A veure, jo intento no mirar-ho molt, perquè no crec que me pugui fer cap bé. Bueno, sí, però intento deixar-ho una mica de banda.
Això què vol dir, amb hores?
No ho sé.
Ui, però... no pots ni comptar les hores.
No, no, no des d'aquesta perspectiva.
Però estem parlant de 3, de 4, de... perquè tinc un estudi de l'Agència de Salut Pública, els alumnes de segon i quart d'ESO, que diuen que de mitjana es mira 4 hores les noies i 3,33 hores els nois, cada dia entre setmana, caps de setmana, 5,4 hores elles i 4,5 ells. Estem en aquesta línia o no?
Home, jo no crec que arribi a aquesta línia. L'únic que sí que sento a vegades que estic perdent el temps i que no té cap sentit el que
això,
estic fent.
Això també ho sento jo. Sí,
llavors és intentar millorar-ho.
Martí.
Bé, doncs...
Quantes hores passes? Fem primer el... Quantes hores passes amb el mòbil, amb les xarxes, amb les pantalles? Quantes hores? Se te'n va el temps volant?
Jo és que hàbits no em creu i aleshores ruleta una mica cada dia... A mi un problema que tinc és que sóc molt gandul i m'agrada molt estar estimulat intel·lectualment constantment i aleshores amb el tema xarxes i tota aquesta moguda doncs em passa una mica com el Nil, això que deia, que t'adones que el que estàs fent no serveix per res, intentes fer alguna cosa una mica més interessant. És per això que abans he dit que el cinema i les sèries no m'agraden moltíssim, no és que em desagradin, és que prefereixo fer altres activitats on sento que estic sent més proactiu.
Però ets favorable a la prohibició? Perquè, clar, vosaltres tots teniu més de 16. Si ara la prohibició es fa als 16 ja no us afecta. Però imagina que la propera vegada diguin 18 i ja us treguin les xarxes, no? Sou favorables a la prohibició?
Jo crec que la prohibició aquesta ajudarà molt perquè és necessari regular, però crec que si a partir dels 16 tornes a tenir accés totalment il·limitat a les xarxes, no serveix de gran cosa. Als països asiàtics em sembla que es fa una cosa... amb el món dels videojocs, on a nivell de tota la zona està com bloquejat a partir de cert temps seguir fent servir aquest tipus de jocs.
Lligat al tema dels mòbils, hi ha el tema del consum de la pornografia, que també hi ha dades sobre això. Suposo que n'heu sentit l'inici als 12 anys, o oh, quin horror, 12 anys, i el consum. A partir de quart d'ESO, 80% dels joves diuen que n'han vist alguna vegada, mentre que les noies un 50%, elles ho solen fer per curiositat i ells per desig sexual. Us sorprenen aquestes dades? És el que veieu al vostre entorn? És a dir... Es consumeix la pornografia? No us diré que em respongueu vosaltres, però veieu que es consumeix?
A mi aquestes dades no em deixen de sorprendre, la veritat, perquè sí que és veritat que poder jo m'he mogut en un entorn més aviat femení tota la meva vida, llavors les dades canvien una mica, però clar, jo tinc un germà que fa anys, que té 12 anys, llavors imaginar-me...
Com que fa anys, que té 12 anys? No ho acabat d'entendre,
això. Que té més de 12 anys.
Ah.
Imaginar que ja fa anys que consumeix pornografia m'espanta, perquè a més la pornografia dona una imatge del sexe completament desconnectada de la realitat, una visió molt patriarcal i que posa, de veritat, és perillosa. I més per joves i nens de 12 anys.
És perillós això, Èlia?
Jo crec que sí, perquè realment la imatge que pot arribar a donar del que és el sexe és molt perillós. A més, ho veus, o sigui, per molt que et moguis dintre de cercles femenins en els que normalment això no s'estila, també estàs en contacte durant moltes hores amb gent jove i veus com arriben coses pels grups de classe que no haurien d'arribar i tracten temes que t'estranyen. I quan et diuen aquestes xifres i dius m'espanta, però no em sorprèn.
Però algú us en parla? Algú us consciencia? Perquè, a veure, la curiositat ni li és, sí o no?
Sí, bueno, clar.
Home, clar.
La curiositat. L'altra cosa és que això et sembli més bé o més malament. Personalment, al meu grup d'amics, al meu entorn, intentem ser una mica crítics i això és algo que no ens agrada massa, però també hi ha excepcions i hi ha gent de tot i coneixes gent de tot.
Però us agradaria que, per exemple, us fessin, jo què sé, sessions als centres dient, mireu, això sí, això no, o com hauria de ser, o no sé, és a dir, què està faltant aquí, Martí?
És que amb això de les xerrades al sistema educatiu especialitzades és molt complicat. El meu institut, per exemple, fa anys que tutories hi fan xerrades de sexualitat i arriba un punt que perden tota la seva credibilitat i efecte, perquè...
Ah, per què perden la seva credibilitat i efecte? Esteu d'acord que no serveixen de res aquestes xerrades?
No estan coordinades ni organitzades entre si i aleshores es fan o repetitives o molt semblants, la gent acaba passant de tot i prenent-s'ho de broma,
Què us agradaria? Ja com us agradaria que us ho expliquessin? Què està fallant aquí?
És que jo penso que el tema de la pornografia és una mica encara tabú, perquè sí que és veritat que fan algunes xerrades de, per exemple, els ús dels preservatius, les ETS, però tema més pornogràfic, potser fins i tot des dels centres educatius, encara és un tema tabú i que no se'n parla gens.
Totalment d'acord, sí, sí.
Sí? Nil, alguna cosa més a afegir?
Però... No, bueno, que les xerrades que es fan a l'institut, moltes, com deia ell, que no tenen sentit. Un dia ens van venir a dir que havíem de menjar amb culleretes de postre per estar més estona menjant i que no ens provoqui ansietat. O sigui, diuen cada cosa que al final te les acabes prenent de broma i que no...
Sí. A més, això és veritat...
Perdona, perquè ara m'has fet riure.
No, això és veritat que hi ha algunes xerrades que s'haurien de mirar molt més, perquè nosaltres també ens vam fer una xerrada sobre l'alimentació i deixaven anar missatges de l'alimentació molt tòxics, com no s'havia de menjar res de dolç ni xocolata, només fruita deshidratada.
Amb lo bona que és la xocolata, avui a l'ofici d'educar, tertúlia de joves, però.
La por, de vegades, em paralitza.
Anem a agafar la recta final de l'ofici d'educar, però ens queden tres cosetes. Tornem a la IA. Un estudi recent diu que el 82% dels adolescents utilitzeu la IA per fer tasques escolars i actualment els centres encara no disposen de cap eina tecnològica que pugui certificar el 100% que un treball estigui fet amb IA. Vosaltres heu notat canvis pel tema de la IA a l'hora d'avaluar-vos? És a dir, es nota que... Ui, no, això no es pot fer perquè ho faran per IA i no servirà de res. Heu notat canvis?
Sí... Bueno, clar, al final els docents busquen estratègies, no? Perquè el seu objectiu és que els alumnes aprenguin i al final si tu fas tota una intel·ligència artificial no estàs assumint res.
Aquella redacció que abans et deixaven fer a casa planificada, ara ho has de fer en una hora aquí, no fos cas que ho copiessis.
Nil?
Sí, és així. També la intel·ligència artificial és una eina i jo crec que s'ha de poder utilitzar, però tenint consciència del que fas. O sigui, si deixes que... No, si deixes de ser creatiu per utilitzar la intel·ligència artificial, doncs no té sentit, però utilitzar-ho com a eina jo crec que està bé.
Martí?
A mi em sembla que el ritme que està avançant la intel·ligència artificial és molt complicat de gestionar, perquè per saber com a professor fins a quin punt has de bloquejar o permetre l'ús de la intel·ligència artificial com a font d'informació, has de tenir en compte les futures feines que tindrà aquesta gent, fins a quin punt les podran fer servir. Perquè, com deia el Nil, és ridícul acabar-te tornant una persona sense creativitat, que depèn totalment de la intel·ligència artificial, però, per una altra banda, crec que és una eina que és molt útil i ens han d'ensenyar a fer-la servir correctament als centres, fins i tot.
Fa no res, hem tingut vagues de mestres. Com ho veieu, això? Esteu al seu costat? Creieu realment que s'ha de baixar? Que totes les demandes que fan, laborals, els trobeu esgotats, desbordats? Ho esteu percebent, això, a les aules?
Sí. Bueno, a més, a casa meva, la meva mare és mestra i la meva germana és professora. Llavors, sí, es nota. I estan esgotats, i estan preocupats, i a més, és que es queixen per coses que també beneficiaran a l'alumnat. Llavors, crec que ens hem d'ajuntar tots, docents i alumnes, per lluitar i perquè aconsegueixin, de veritat, sobretot això, les reduccions de ràtio, lo de tot el papeleo, com per així dir-ho, perquè serà molt beneficiós tant per ells, perquè aniran més a gust a treballar com per indirectament als alumnes.
Elia, Nil, Martí, alguna cosa a afegir en aquesta ajuda a fer costat dels mestres? No, perquè si no passaré amb una notícia que m'agradaria acabar amb aquest menor de 13 anys de vacances que va salvar la mare i els dos germans petits. Van nedar durant, atenció, 4 hores per salvar la seva família a Austràlia. Els va sorprendre un temporal mentre feien paddle surf i kayak i la mare va demanar al fill gran au, vés a nedar per salvar-nos, i el fill ho va fer i anava pensant en els amics i en que tot aniria bé, no? Vosaltres què arribaríeu a fer per la gent que estimeu? Faríeu un acte heroic com aquest? Laura, què arribaries a fer?
Ostres, no ho sé, és que clar, t'has de veure en la situació, perquè al final l'adrenalina juga un paper molt important, no? Quan estàs en aquestes situacions, el teu cos fa coses que mai hauries sigut capaç de fer, però jo trobo que per les persones que estimes faries moltes coses.
Ho faries, això, de nedar 4 hores?
Totalment d'acord, a no ser que hi hagi alguna cosa que físicament m'impedeixi fer-ho, i tot i així, si és per algú que realment aprecies, sí.
Heu fet algun acte heroic per algú que estimeu? Ui, quina cara que feu de dir, ui, no, quina mandra. L'os panda ha dit, uf, què m'estàs dient?
No, mandra tampoc, però no m'he vist amb la situació no. De vida o mort.
Què faries, Què faries tu per salvar algú estimat?
Jo, clar. Que faci falta.
Hombre, clar que sí.
Només faltaria. No, però dins el que pugui fer i el que sigui capaç de fer...
Nedar, doncs... sí, 4 hores...
Bueno, ho intentaria, almenys ho intentaria.
Corre 4 hores potser sí, però nedar és més difícil, no? Sí? Martí, tu què faries per salvar algú estimat?
Bé, això, al final, com que si parlem en filosofia, ara que tinc només 15 anys, viure 50 o 60 anys de la meva vida sense la meva germana o sense algú que sigui important per mi és inimaginable, aleshores si fas el que sigui.
Per algú estimat faries el que sigui.
Sí, sí, sí,
nedar,
perquè si no
és... Molt bonic. Avui a l'Ofici d'Educar n'hem parlat. M'agradaria dir-vos que acabem amb alguna cosa que vulgueu fer arribar, un desig, un pensament, una frase filosòfica, el que vulguis. Martí, comencem per tu. Què, una frase filosòfica que ens vulguis deixar?
Ara m'atrapes així ràpid.
Et donem temps. Nil, amb què t'agradaria acabar? Què t'ha quedat al tinter?
Doncs no sé, que la gent pues, que sigui feliç i que estigui bé, que és el més important.
Èlia?
A mi m'ha quedat que amb tot el que hem parlat la conclusió és que hem de ser més bones persones entre nosaltres, intentar ajudar el màxim possible els uns als altres, perquè al final vivim en una societat amb convivència i és el mínim, no?
Laura?
Jo m'agradaria acabar amb... que siguem conscients que queden moltes coses a millorar en la nostra societat, que ens esforcem i que ens plantegem.
Tenim frase filosòfica?
Sí, sí,
vinga,
sí.
Vinga, acabem amb tu. Va.
Crec que és molt important tenir la ment sempre superoberta i estar preparat per poder capgirar qualsevol cosa en qualsevol moment.
Molt bé, així ho farem. Gràcies avui a l'Ofici d'Educar. Heu tingut aquesta tertúlia fantàstica de Joves Pro. Nil, Martí, Èlia i Laura, una forta abraçada. Moltes gràcies.
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 Merci.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Deuen aquests de goma, d'Eric Carle, publicat per Bea Escoa, recomanat a partir de 4 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has portat aquest llibre?
Per diversos motius. Un, perquè és de l'Eric Carle, que jo sóc fan de l'Eric Carle, i segon, perquè té un origen fascinant. L'origen d'aquest relat de l'Eric Carle és a l'any 1992... sortia un vaixell des de Hong Kong, que és cap a Europa, d'aquests que porten contenidors, i allà sempre hi ha tempestes i normalment, de tant en tant, cauen contenidors al mar i allà es perden. No passa res perquè les companyies navilieres ho tenen assegurat. Però aquest contenidor que va caure, la porta es va obrir i contenia 29.000 aneguets de goma. Bueno, aneguets, granotes de color verd, aneguets, castors, diferents bèsties d'aquests de goma que posem a les banyeres. Jo, i fixa-t'hi, 11 mesos després van aparèixer una ristra d'aneguets a Alaska. Ostres! I llavors un oceanògraf dels Estats Units que es diu, encara es viu, Curtis Ebesmeyer, va dir, ostres, que curiós, i va començar a resseguir, tot l'itinerari dels aneguets que anaven arribant. Durant 12 anys va estar resseguint ell i el seu equip, els aneguets, i apareixien al Japó, apareixien a Sud-àfrica, a tot arreu. I a partir d'allà, gràcies als aneguets de goma, tenim avui en dia el mapa dels corrents marins per on van els vaixells i saben on pot haver...
Que fort.
I l'Eric Carle va agafar i va fer aquest llibre.
De què va aquesta història?
Pues mira, d'això. En aquest cas, ho situen en la fàbrica on fan els aneguets, surten, els porten amb el camió al vaixell i, durant la tempesta, una capsa d'aquestes que porta 10 aneguets cau i els aneguets van per tot el mar. I aleshores, és per comptar números, i aprendre noms de bèsties. El primer era aquest, diu, el primer se'n va anar cap a l'oest i es va trobar amb un dofí. I l'infant va comptant a l'1, a l'est, a l'oest, al nord, al sud, amunt, avall, etc. El segon va arribar a l'est i es va trobar amb una foca. L'altre va arribar al nord i es va trobar amb un os. I a cada pàgina veiem amb aquest estil característic de l'Eric Carle, que es basa amb el collage, diguem-ho així. Ell pinta, després retalla i enganxa, és preciós. I d'això va, de comptar, de gaudir, de disfrutar, de jugar amb els números, amb els animals, i veiem a cada pàgina un aneguet i un que es troba un pop, que es troba una balena, etc. Sobretot l'últim. L'últim és fascinant perquè l'últim aneguet, el desè, allà perdut a la nit, es fa de dia i es troba que venen ni més ni menys que una mare ànega amb 9 aneguets vius, aquests són vius, i l'aneguet de goma, segons el...
Això seria un dels moments memorables.
Que seria fantàstic, aquest moment, perquè dius, ostres, què passarà aquí? Ja t'ho intueixes, no? Perquè ell se'n va amb la família, que acaba de trobar una família, i l'endemà al matí, quan es fa de dia, quac-quac, diu la mare ànega, quac-quac, o quec-quec, posa aquí els aneguets, i l'altre fa quic-quic, és el de goma, aquest sorollet que fan quan el premen. És preciós.
Què poden aprendre? Números...
Això també, però sobretot és un llibre per riure, per passar-ho bé i per copiar, que les escoles ho copien molt, aquesta tècnica fantàstica de pintar i de dibuixar que té l'Eric Carle, que és primer amb l'aquarela o amb el tèmpera pintes pim-pam a saco tot el full, després li dones la volta quan està eixut, silueteges i retalles i enganxes, i queda preciós, eh? Ho heu fet moltes vegades a l'escola i surten unes coses fascinants i meravelloses fetes pels nens amb colors llampants, vius, molt, molt, molt vibrants. Molt bonic aquest llibre. És de la col·lecció El món d'Eric Carle. Aquesta editorial està fent en aquest petit format tots els seus contes fantàstics. Eric Carle, un dels dos il·lustradors que tenen propi museu en el món, per veure aquest estan als Estats Units.
I la pregunta pel concurs del llibre dels 10 aneguets de goma és: amb qui es troba el desè aneguet de goma? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim la guanyadora del darrer llibre, Operació Dancing Queen, que és la Ruth Alba. L'enhorabona per la Ruth.
Felicitats.
Jaume Centelles, una fortíssima abraçada. Vinga. de neguet. Avui aneguet de neguet.
Tenim aneguets de goma per la banyera.
Clar que sí. Petons.
Adeu.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, per què hi ha tants infants a les aules amb trastorns d'aprenentatge? Us deixem amb iguals dels Vítera. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.